Gairebé 5 minuts i arribarem, i que passen ara mateix, de 6:45 de la tarda. Continuem endavant en aquesta edició de Divendres del Sense Distància. El govern suprem de l'Església d'Anglaterra és un títol que ostenten els monarques britànics i que mostra el seu lideratge sobre l'Església d'Anglaterra, justament, evidentment. Tot i que l'autoritat del monarca sobre l'Església no és forta, el títol continua sent molt rellevant i, abans de res, té un sentit simbòlic, en principi. El governador suprem nomena oficialment els membres d'alt rang de l'Església amb l'assessorament del primer ministre del Regne Unit, que està a la seva vegada assessorat per líders religiosos. Per entendre una mica millor com funciona l'Església anglicana i quin panorama s'obre a partir d'ara, quan hem conegut la mort de la reina Elisabet II, podem saludar ara mateix Marc Escolà, que és expert justament en l'Església anglicana, que ens ajudarà una mica a entendre el sentit, què succeeix, què succeirà a partir d'ara. El podem saludar ara mateix, el tenim a l'altre costat del fil telefònic. Marc, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Gràcies per atendre'ns aquí al Sense Distància, a Ràdio Estel. Marc, el líder de l'Església anglicana és el rei o l'arquebisbe de Canterbury?
Bueno, el líder eclesial és l'arquebisbe.
Sí.
Diguem-ne, ells s'autonomenen apostòlics de la missió de Sant Agustí del segle VI, que arriba precisament a lo que se'n deia Kent, i que per tant s'estableix l'Església de Canterbury, i per tant des del punt de vista eclesial estrictament és l'arquebisbe. Altra cosa és aquesta figura del governador. I si em permeteu,
sí, endavant.
Això genera moltes... La figura d'Enric VIII d'Anglaterra i el seu seguit de matrimonis tan truculents, doncs dona una imatge que des del punt de vista religiós potser no hauria de ser.
Clar, Marc, perquè mira, ara és que m'agrada, perquè a la redacció, quan estàvem preparant una mica la entrevista, sempre sorgeixen debats interessants. I estàvem pensant, clar, és un líder religiós, però en aquest cas, per exemple, ara accedeix Carles d'Anglaterra, no? Que podríem dir que ha tingut algunes actituds moralment qüestionables, no? Per alguns, com a mínim, en la seva vida. És curiós, no?, que un líder religiós pugui tenir aquests matisos.
És que, tornem a dir, l'Església d'Anglaterra, quan neix, al segle XVI,
sí,
no és una cosa estranya. És el mateix moment en què neix, és el moment en què els monarques hispànics adquireixen el dret, per concessió vaticana, de nomenar els bisbes. I això no estranya a ningú, i no vegis ja en el cas de França, on el control sobre l'Església és encara més radical. I, per tant, el que va fer Enric VIII no és diferent en el seu moment, en el segle XVI. El que passa és que ell ha arribat fins al XXI, a través del Carles III, que és l'actual, no? Això és el que se'ns fa estrany. El naixement d'Església d'Anglaterra com a Església Nacional separada i que tingui al capdavant una figura civil de protector,
sí,
això ja ve de Justinià. Això no és res nou.
Uh-huh.
Senzillament que aquest provoca el trencament. Però Enric VIII, hem d'anar sempre als fonaments, és inevitable, havia rebut fins i tot un nomenament del papa Lleó X, em penso que és, diguem-ne, com a defensor de la fe contra el protestantisme, o sigui, perquè la gent no es confongui.
Vale.
O sigui, és un problema estrictament polític, no tan religiós en el segle XVI. Ara bé, hem de reconèixer que a final del segle XVI l'Església separada de l'autoritat del bisbe de Roma adopta fonaments teològics provinguts del luteranisme. I per tant és considerada una església protestant, i això és el que ens separa. Jo ja no diria tant, a finals del XVI ens separa molt, avui en dia ja no ens separa tant, però a veure si ens entenem, no? És igual que podria ser per posar el Carles III d'Espanya respecte a l'Església Catòlica Espanyola, o és el Carles III actual, respecte a l'anglicana.
O sigui, el seu nivell d'influència és aquest, res, pràcticament.
Bueno, a veure, nosaltres avui en dia els bisbes catòlics no són nomenats pel rei d'Espanya.
No.
Però és cert que l'Església Catòlica es cuida molt de, abans de nomenar un bisbe, presentar-lo a les autoritats governamentals espanyoles. I ho fa gairebé a tots els països. Bueno, potser no tots amb la mateixa intensitat, però avui en dia aquesta pràctica encara la fem. El nostre nou rei, dic nostre en el sentit, diguem-ne, periodístic, no? Carles III d'Anglaterra, ell nomenarà bisbes anglicans de l'Església Anglicana, no de la presbiteriana escocesa, per suposat, perquè la nova primera ministra els hi proposarà. evidentment, ella, els noms li arribaran de Canterbury, és clar, no? Com aquí.
És tot com un, és com un procés de... és com una cadena, no? Comença aquí, es va recomanant, són, pas, bueno, són passes...
És una cadena que ve de l'Imperi Romà.
Imagina't, i encara dura fins ara.
Són molt conservadors.
Ja veus tu, ja veus tu.
La tradició romana és que la religió és un afer públic, i que, per tant, el pontífex màximum, que August, per exemple, ho era, doncs és una persona que ha d'estar finançada i controlada per l'estat romà. Uh-huh. D'aquí ve, per exemple, l'impost que es va suprimir al segle XIX del delme. El delme era un impost que pagava tothom per a sostenir l'església, però l'administració fiscal que el cobrava, tècnicament, sí, era l'estat.
Sí.
Per què? Perquè això ve del romà. Fa falta un impost per a mantenir l'església perquè és una funció pública estatal.
Sí, sí, sí.
Al segle XVI, Enric VIII no fa res estrany. És això el que voldria que us quedés clar. No fa res estrany. Senzillament ho porta a les últimes conseqüències amb la desvinculació orgànico-política de Roma. Uh-huh. Aquesta és la cosa. Ara, actualment, què és? En què consisteix la figura del governador? Pues bé, manté uns aspectes cerimonials estrictament polítics, institucionals, mai religiosos, és a dir, no hi ha cap sagrament que pugui vincular-se a la figura del governador de l'Església. A mi m'agrada més dir governador, que no rei, perquè és una cosa en realitat. No?
Escolta, ajuda'ns una mica a entendre també com es viuen les diferents fraccions. Ara tu esmentaves una de les fraccions. Aquestes ramificacions, hi ha un sentit d'unitat o hi ha molta independència entre les ramificacions?
A veure, l'Església Catòlica, des del punt de vista eclesial, és una organització que aparentment té encara una organització, no? La veus encara, la pots identificar, l'organització. Uh-huh. Bé, no? Ara, clar, des del punt de vista estrictament vocacional i de pràctica religiosa i de seguiment de fidels, però està en una crisi profunda. No, això no cal que ho digui jo, no? És bastant públic, no?
Sí.
Llavors, la fase de la febre protestant dins de l'Església Anglicana es va esmorteir a finals del segle XIX. Uh-huh. Quan ja comença a haver gent que diuen, a veure, al final els dogmes catòlics són els que acabem tornant. Fins i tot les esglésies protestants nord-americanes avui en dia, els seus màsters de teologia, el de Harvard, per exemple, estudien teologia catòlica encara que siguin protestants. Uh-huh. I això passa també en alguna església orientada. Llavors, a partir del segle XIX, Lleó XIII va tenir la seva intervenció, els anglicans a poc es van aproximant. Doncs la figura de Newman, del cardenal Newman, és un d'aquests exemples. No? Un dels més alts intel·lectuals de l'Església Anglicana acaba sent cardenal de l'Església Catòlica. Uh-huh. Uh-huh. I llavors, a partir d'aquí, hi ha dins de l'Església Anglicana un corrent, el que en diuen l'alta església, que en diuen ells, no?
Sí.
Que és, diguem-ne, partidari de l'aproximació catòlica, començant per la part dogmàtica i després continuant per la ritual i demés, perquè recordeu que en realitat l'Església d'Anglaterra es caracteritza només per un llibre, no? El llibre de la pregària comú, que és el que es diferencia de nosaltres. I aquesta gent, aquesta pota, diguem-ne, de l'anglicanisme, és la que estira cap a l'Església catòlica i és la que, per exemple, va promoure la visita a Roma de l'arquebisbe de Canterbury, no? I l'adopció del document aquest sobre la fe comuna i tot això.
Mira, justament em fas una mica d'assistència al peu, perquè quina relació tenia la reina, per exemple, amb el papa Francesc? Hi ha vincle amb el Vaticà?
No, eren l'única relació que tenien com a caps d'estat.
Cap d'estat.
Sí, es reconeixien com a caps d'estat l'un a l'altre. Mm. Va costar molt això. Recordeu que el problema amb els catòlics al Regne Unit perdura gairebé fins a finals del segle XIX, el problema, sobretot amb els irlandesos. Mm-hmm. El tema del jurament de fidelitat a la reina d'Anglaterra com a cap de l'Església Anglicana, això impedia l'accés a la funció pública, als catòlics, impedia l'accés a la universitat, per exemple, a Oxford o Cambridge. Hi havia impediments seriosos, no podien ser jutges, càrrecs militars tampoc, només pel fet de ser catòlics, no? Aquesta era una segregació que va provocar la gran crisi irlandesa de la meitat del segle XIX. Vull dir que no us penseu que estem parlant de fa molt temps, eh? O sigui, la segregació per raó religiosa als catòlics, no als presbiterians escocesos, en aquests no, perquè aquests, tot i ser presbiterians, no tenien cap mena de problema a l'hora de fer el jurament a la reina i cap de la governadora de l'Església d'Anglaterra.
Sí.
Però els catòlics sí. Però ara doncs, aquestes lleis segregacionistes ja van desaparèixer a començaments del segle XX. I a poc eren dos o tres, es van anar abolint progressivament. I ara, diguem, no tenim cap problema. O sigui, és la població catòlica a lo que és el Regne Unit va creixent tímidament, no? No s'ha recuperat a Pines mai a Escòcia, allà, tot i que hi havia una comunitat catòlica important, no s'ha... Com... I l'anglicana pues, va minvant. Uh-huh. Ara, penseu també...
Marc, disculpa, és que se'ns escapa el temps i hem de tallar justament ai 45, perquè ve lo següent. Trucarem en un altre moment, si et sembla bé, perquè és molt interessant tot aquest... Marc, moltes gràcies per ajudar-nos a entendre. Gràcies.
Perfecte, ciao, adéu.